Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger. Què tal el cap de setmana?
Molt bé, he fet massa cosa per ser jo, massa activitat.
Últimament...
Estic una mica cansat.
Estàs deixant de ser tu, eh? Perquè estàs portem bastants caps de setmana amb una activitat frenètica.
Una mica, sí.
S'està allargant la joventut.
Són els últims... coletazos, no sé com dir-ho ara en català. Els últims... Saps què vull dir?
Sí, t'entenc. Vas anar a Barraques de Girona.
Vaig anar a Fires de Girona. Per mi és la millor festa major que es fa en aquest país. Vaig anar al concert de Zoo que es feia el dissabte a la nit.
Meravella.
Una autèntica borrada. Desenes de milers de persones allà a la Copa, a la Devesa. I res, fantàstic. Ganes que torni a arribar ja el mes de novembre de l'any que ve per tornar-hi.
Alguns safrets?
Alguns safrets.
Sí?
Alguns safrets hi va haver, però són coses molt personals que no interessen a ningú.
Mira, és que el Roger està tenint un problema, que és que la vida li està posant molt complicat no follar.
Bueno, escolta'm, són la 1 i 7 minuts, és horari protegit i hem de parlar de Boyan.
Fama, prensa, detectamos que no le gustaba nada ser conocido.
Con 17 años están coreando tu nombre en el Camp Nou, estás jugando en el equipo de tu vida y llegas a casa y no eres feliz, pues es que algo falla, ¿no?
Problemas a la hora de ser acogido por sus compañeros.
Boyan Kirkić, l'exjugador del Barça, que ara forma part de l'estaf del club, ha passat aquest cap de setmana pel suplement de Catalunya Ràdio.
Els noms no és lo important. Per mi el que era important és la història i com jo la vaig viure. Jo la vaig viure amb el que a mi m'afectava, amb el que a mi em generava, independentment del nom o de la situació. Llavors, no he volgut mai senyalar ni culpabilitzar ningú, ni en públic ni inclús en privat, perquè és algo que no et permet avançar, no?
Així responia la pregunta d'en Roger Escapa si hi havia hagut alguns noms d'alguns jugadors que l'havien fet sentir incòmode, per dir-ho suaument, durant la seva etapa amb el primer equip, i Boyan no va voler entrar a la polèmica i va dir que ell no diu noms. Per cert, el documental que vam repassar l'altre dia amb en Pau Espar quan s'estrenava...
On sí que es diuen noms, és que clar, tot no pot ser.
Sí, però ell no va voler tornar a dir el nom del qual... Es va parlar l'altre dia. Vam sentir Piqué, que deia que un dels problemes que creia que tenia Boyan és que era fill únic. I l'Escapa li pregunta.
El hecho de ser hijo único pues condiciona, porque los padres pues intentan hacer lo mejor para sus hijos. En este caso, al solo tener uno, pues te focalizas en que tenga de todo y que esté súper feliz y creas como una burbuja alrededor, que en ningún momento lo haces a malas, obviamente, y que conozco los padres perfectamente, que son bellísimas personas.
Jo com a fill únic i la situació que es va generar amb el primer equip, ja es veia que totes aquestes vivències van fer que la unió amb els seus pares, que sempre ha sigut molt propera, doncs ho fos encara més. Si m'hagués anat bé tenir algun germà, jo crec que igual els hi hagués anat millor els meus pares. Els meus pares han sigut i són els meus confidents i jo era conscient que ells estaven patint. Intentava no explicar-los-hi perquè sabia que els hi generava més patiment. O si hi hagués hagut algun germanet, igual els meus pares haguessin patit una mica menys.
Tu estàs al cas que en Roger Escapa va tenir un fill fa 2 anys, que ara farà 2 anys. Doncs m'he fixat en una cosa, i és que gairebé a totes les entrevistes pregunta als convidats si volen ser pares.
Molt, és gairebé ja running gag com
tira el... Tira cap a casa, tira cap a casa.
Ai, com l'Enric Vila. Com l'Eloi Vila, que pregunta sempre sobre
què
els pares.
Què tal, els pares? Doncs en Roger Escapa sempre pregunta a tothom, fixeu-vos-hi, si té ganes de ser pare.
A tu t'agradaria ser pare?
Sí, vull ser pare. Tenir un fill és una implicació màxima, no? I l'altra persona ha de poder... I jo he de poder, a lo que jo em dedicava no em permetia, pues, a, pels meus valors, pues, a sentir que era el moment. I bueno, no, encara no he trobat la mare dels meus fills.
Aquesta veu que posa...
La d'en Boyan.
Aquest to, aquesta tranquil·litat, fins i tot em posa nerviosa.
Has vist les imatges de l'entrevista?
No.
Lo fort que està en Boyan?
Com un toro, no?
El veiem, diguéssim, al tronc superior, però té els braços així aguantats a la taula. Jo veig un tríceps allà, que dic, mare de Déu. Mare de Déu, està molt fort en Boyan. Que sapiguem, no té parella. El que sí sabem és que fa uns anys va posar punt i final a una relació de 13 anys.
Jo he estat 13 anys en parella. El que passa és que, bueno, vam viure sempre a la distància. Igual m'hauré equivocat durant aquests 13 anys en alguna de les decisions, però sí que algo tenia clar és que el més important era la seva carrera i era la meva carrera. Vam ser molt joves, no? Érem molt joves quan vam començar.
13 anys, eh? Això vol dir que eren joveníssims quan van començar, i a la Sotana, el mes de maig, en Boyan va explicar que havia estat deixat just abans d'anar al Japó l'any 2021 i que va estar fotut. Ara no se li coneix parella actualment.
Molt.
Vull dir que deu...
Tu hi has fet la teva secció, que tant t'agrada fer els dilluns, de repassar els continguts que s'han fet al suplement.
És que l'Escapa últimament ens està donant molt bon material pels dilluns, perquè pregunta coses personals a la gent que passa pel suplement. I penso que està bé. Joc de cartes?
Va.
La setmana passada va tornar a Joc de Cartes a TV3 amb un capítol que ha generat la polèmica més bèstia de la història del programa.
Avui coneixerem la Pili de la granja de Vacarisses.
Ganaré porque soy la más simpática y la más emprendedora.
Doncs bé, el cas Pili continua. Si després de l'emissió del programa la mateixa Pili va explicar al diari de Terrassa i el seu Facebook, on està escrivint molt aquests últims dies, que s'havien editat les imatges per fer-la quedar malament i que es plantejava posar una denúncia, ara qui ha parlat és Carles Torres. Llavors, qui és en Carles Torres? En Carles Torres és el productor executiu de Magnolia TV, que és la productora que produeix el programa de TV3, i és el màxim responsable del programa. També per situar-vos, Carles Torres va ser el marit de Susana Griso, amb qui es van conèixer en aquesta casa, a Catalunya Ràdio, i amb qui tenen 3 fills.
Com t'ha agradat una mica de safreig intern,
home,
eh?
Home, una mica, ja que tot passa per aquesta casa, explicar-ho. Llavors, Carles Torres em va parlar a la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot.
Vau manipular d'alguna manera la tria d'imatges per fer-la quedar malament?
No, això no funciona així. Nosaltres gravem durant 3 dies, però el programa no dura 3 dies. Nosaltres hem de fer una tria de continguts i construïm un relat a partir de les coses que s'han dit i que han passat. Nosaltres no podem, a la sala d'edició, crear realitat. És a dir, les coses que s'han dit, s'han dit. Procurem sempre ser el més fidels possibles a les coses que han passat.
Perquè quant temps fa que es fa Joc de Cartes? Quantes temporades porten? I la pregunta també, si han rebut en tot aquest temps alguna denúncia?
Nosaltres portem 7 temporades, 90 i escaig programes. No hem tingut ni cap denúncia, ni pràcticament cap queixa. És veritat que quan algú no queda bé, té 2 opcions.
Quines creus que són aquestes 2 opcions?
Mare meva, una suposo que és aguantar-se, no? I l'altra, aguantar-se també, és que no pots fer gaire més.
Primera és fer una lectura autocrítica, de dir, hòstia, potser l'he cagat, no? Amb la manera en què m'he expressat, amb les coses que he dit, amb atacar amb un, amb atacar amb l'altre, amb posar un 0, tot això és una lectura, i l'altra, doncs, pot ser carregar-nos les culpes o intentar carregar les culpes als que en fem el programa, no? Que en cap cas li hem dit les coses que ha de dir o ha de deixar de dir.
Una altra de les coses que van sorprendre d'aquest capítol i que vam comentar és que la Pili resulta que no era la cap de cuina del restaurant. Segons ha explicat ella i la propietat del local, van pactar que farien aquest paper abans de la gravació. Llavors, en Carles Torres, preguntat per aquesta qüestió, diu que li grinyola una mica aquesta versió de la Pili.
No. Nosaltres no podem fer una investigació també de cada cas per saber exactament si el que ens diuen és el que és. És a dir, tu vas a un restaurant, parles amb el propietari i acordes que qui representarà el restaurant és aquesta senyora i et diuen que és la cap de cuina. Doncs, home, a mi m'estranya molt això que diu ella que es dedicava a fregar els plats, perquè ella és cuinera, ve que cuina en el programa i ve que defensa la seva cuina i ve que... A mi, això que s'ha dit no m'encaixa gens, però bueno, no ho sé, ja al final...
No li encaixa res a en Carles Torres, i per acabar, la Carot li pregunta si els consta que hagi arribat alguna denúncia i si és el cas, si això els preocupa.
No. Bueno, que ho faci, és a dir, a veure, en una altra circumstància et diria, hosti, estic preocupat, però és que, clar, ho tenim tot gravat, senyora.
Així està ara mateix el cas Pili. Què passarà a partir d'ara?
Bé, i no només ho tenen tot gravat, sinó que tu firmes uns drets d'imatge i acceptes que tot això es publiqui. Vull dir que ja, un cop has dit el que tu has dit i ja has firmat, crec que poques coses pots fer.
Laura Grau, molt bon dia.
Bon dia.
Veurem si els pròxims dies algú mou fitxa o realment acaba aquí aquesta polèmica, que estaria bé perquè venen nous capítols a partir d'aquest dimecres. I el que farem és que tu, aquest dijous...
Sí. Nervis, estic nerviosíssima per aquest moment ja.
Com que fem el programa d'una a dues, la Laura anirà a dinar en directe i ens ho explicarà en un dels restaurants del capítol que s'haurà més el dia abans de Joc de Cartes.
A veure quines sensacions hi ha, si hi ha reaccions després del programa, perquè els hi pot passar com la Pili, no? Que realment els hi caiguin pals de tot arreu, o no, o gent que realment ha triomfat moltíssim i l'endemà tothom ha anat en massa en aquell restaurant a dinar. Ho veurem en directe.
Aquest dijous a Joc de Cartes Deluxe, el que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio.
Yo lo he escuchado de algunos que ya te digo, que terminan, se montan en la furgo y se piran, y yo no puedo, o sea, yo necesito estar como, o sea, bajar las revoluciones con los míos, estar en el camerino un rato...
Aquest que sentim és l'Álvaro de Luna, que ha passat pel canal de YouTube del periodista català Uri Sàbat i ha parlat de com va ser la relació amb la Laura Escanes, sobretot els primers mesos que tenien dubtes.
Fue intenso, tío. Yo recuerdo el principio como mucho más duro. O sea, mucho más duro porque pues también estaba yo empezando a sacar singles del álbum, no sabía cómo qué acogida iba a tener todo. Y dije, tío, yo tampoco quiero que, joder, ahora que estoy construyendo esto desde cero, con mucho cariño, que lo estamos haciendo, cuidando absolutamente todo, no quiero que de alguna manera se eclipse todo esto que estamos, por lo que llevamos trabajando durante tantos meses, se eclipse, pues simplemente porque dos personas tío, que se gustan, se están conociendo. Entiendo obviamente pues eso, que ella es quien es y que yo al final pues también por mi música soy conocido, pero joder.
Clar, aquí jo tinc la sensació com que tenia por que la relació eclipsés el seu àlbum i el seu projecte, quan en realitat segurament ha estat al contrari.
S'està equivocant moltíssim aquest noi.
Perdona, et diré una cosa, el que li passa a aquest tio és que no ha conegut la vergonya, que demani cita prèvia per conèixer-la, perquè és que té una poca vergonya que és que de veritat no puc entendre, no puc entendre. Una tia que li ha donat tota la fama que té, perquè ja, d'aquí fem una petita enquesta. Vosaltres sabíeu qui era l'Álvaro de Luna abans que estigués
no
amb la
Laura? Controlat.
Jo només vaig posar el seu nom a Google un moment i vaig veure que era el de Juramento Eterno de Sal i vaig pensar, ah, vale, però no sabia jo de qui era aquesta cançó.
Val, doncs de moment aquí ja anem veient una mica quina és la tònica general. Tio, no passa res, la Laura Escanes t'ha donat un gran altaveu i de fet... Bé, és igual, és que és escarós.
Que li agraeixis, que li xupis els peus, tio. Clar. Vull dir, en lloc d'anar dient aquestes coses.
O que t'ho prenguis com una cosa positiva en comptes de com des d'aquest victimisme, no? També em sorprèn que hagi parlat de la Laura perquè el tio no parla de la Laura ni que el matis.
Es va sentir bastant còmode l'entrevista amb l'Uri Sàbat, que dura pràcticament uns 30 minuts, i on també explica que li molesta molt que el persegueixin els paparazzis.
A mi m'entrava una mala hòstia, tronco...
Que no t'enfadaves con ellos?
No m'enfadava con ellos. M'enfadava jo, no les decía nada. Pero yo los veía y además es que los fichaba al momento. O que estoy entrando en mi casa, o que estoy yendo al puto súper, que a la gente le da igual que vaya al supermercado, tío.
Sí que li agrada, li és allò
encanta.
Que dius, tu critiques, però t'agrada perquè et dona importància,
ja
això.
Ja et diré més, es veu que li encanta des d'abans que fes aquestes declaracions, perquè hi ha algunes imatges que es veien de paparazzis preguntant-li coses pel carrer just al principi, quan ell tornava de vacances, de no sé on, que era quan havien començat els rumors de que sortia amb la Laura Escanes, ja se li veia la careta d'il·lusió de m'estan fent cas. Això és el que necessita aquest noi, Casito.
I pregunto, és obligatori per ser un artista del pop madrileny fer aquestes, com aquesta veu de es que me pone los nervios, tronco.
Has d'anar dient tronco.
Ja superem Dani Martín, de veritat. Vull dir, és que clar.
Per cert, Álvaro de Luna, que va ser un dels noms de la gala dels Premis 40, on tu, Juliana, hi vas anar, i crec que van ser uns premis on vam tenir de tot, catifa vermella, fotocol enorme, es veu que era desmesurat, ara ens ho expliques, i també discursos interessants que ara us expliquem.
Que no surti d'aquí. El safareig públic que Catalunya necessita.
Divendres, que a partir de les 4 de la tarda es van obrir els focus i va començar el show, on es van fer els 40 Music Awards, que és un dels esdeveniments més importants de l'any a Espanya.
El Whitney aquell Center.
El Whitney Center.
Què m'has dit? Que és molt difícil.
Vindria a ser el Palau Sant Jordi una mica de Madrid, que sí, és on però... fan tots els concerts i els actes.
Però sorprèn molt perquè realment està ben bé al mig de la ciutat. Vull dir que Palau Sant Jordi està molt allunyat de tot. Això està al mig de tot. Els 40 Music Awards, perquè això la idea, em van explicar a companys de premsa que és un dels esdeveniments més importants de tot l'any a Espanya. Nivell que només els Goya, diguéssim, li arriba a la sola de la sabata el gran fotocol que hi havia una catifa vermella, nois, que no us ho podeu imaginar. Es feia dins d'un pàrquing gegant, o sigui, dins del pàrquing del Whitting és on es feien les entrevistes. Tot el que tu no ho veies, ho veies quan arribaves perquè passaves per al pàrquing, però després ja no. Era molt gros i donava tota la volta, diguéssim, a la sala, i la gent que accedia a donar declaracions a la premsa, havia de fer tota la volta per tots els mitjans.
Per tant, estem parlant d'un fotocall que ocupava les quatre parets. Hi havia com un circuit que anaven fent els famosos.
Correcte. Dues parets les ocupava, això sí, la gent de 40 principales. És a dir, hi havia dues parets reservades ja per ells, que on havia de passar-hi tothom. En canvi, nosaltres diguéssim que podies escollir. De fet, la Maria Pombo o la Aitana, per exemple, no van passar per la nostra zona de premsa. Van decidir que no tocava i vam estar-hi fins les 8 del vespre. 4 hores de catifa vermella.
El que toca fer, almenys un cop a l'any. És tan fort com a Catalunya, mai tindrem els ovaris de fer un esdeveniment d'aquesta alçada.
Totalment. I et diré una cosa, un altre símptoma de que és un dels esdeveniments de l'any és que hi havia pica-pica per la gent de la premsa, o sigui, a l'apartat...
Ah, molt bé, que ben cuidats.
De la premsa, de la gent que sempre se'ns tracta fatal, allà teníem pica-pica de tots els tipus. Llavors, la gala també durava 4 hores, per tant, era una jornada laboral sencera dedicada només a aquests premis. La podeu recuperar a YouTube i es tracta bàsicament d'una gala, un premi en tot de coses, en plan millor videoclip, millor cançó, millor artista, i existeixen des del 2006. Aquest any ha destacat l'Aitana, que estava nominada a 6 premis i en va guanyar 2, millor àlbum per Alfa i millor videoclip per les Babies, i Álvaro de Luna, que tampoc va passar per la zona de premsa, perquè si no jo li hagués preguntat si havia vist la travessa, però
hauria estat bé.
Suposo que ell ja tenia com una mica d'angoixa de dir, sé que em preguntaran sobre tothom, la Laura, perquè més, tota la zona de premsa està tothom buscant titulars de premsa del cor.
Hi havia tots els mitjans? Vas veure micros de, no sé, a 3 Media, Telecinco, Televisió Espanyola...
Tothom. Hi havia una quantitat... Pensa que havies d'arribar 40 minuts abans de la citació per fer cua com a mitjà. Perquè era, jo no havia estat mai un lloc on hi hagués tantíssims mitjans. Això, que l'Álvaro de Luna, com hem explicat, es va endur el premi a la millor cançó Por Todo Contigo.
A mejor canción en categoría España es para... 1, 2 y 3. Todo Contigo de Álvaro de Luna!
Un premi que van entregar la Yerimua, que és un personatge fascinant, que us recomano que no descobriu.
No l'ha tingut
trolada. I la Sofia Surfes, i ell el va recollir amb el següent discurs.
Buah, estoy la hostia de nervioso y traigo el móvil en la mano incluso para leer lo que pretendía, pero prefiero no. Bueno, quiero dar las gracias a los 40 por esta noche tan bonita, por hacer eventos tan bonitos como estos, en los que, bueno, pues de alguna forma nos podemos disfrutar muchos compañeros y artistas que no nos vemos...
És que jo estic esperant una cosa molt concreta, a veure si menciona un nom, però no sé si el va acabar mencionant.
Va fer un minut llarg, un minutàs de xapa, tremenda, a més a més. Un discurs totalment buit, on no va dir res, i on especialment no va dir res sobre la Laura Escanes.
Tu creus que havia d'haver dit alguna cosa?
És una cançó dedicada a ella. És una cançó que se sap que està dedicada a ella. Ella porta tatuat Todo Contigo. I, de fet, no només això, sinó que ella, com que la gent sap que aquesta cançó, evidentment, va parlar a Laura Escanes, va fer un tuit que deia Todo Contigo, merecidísimo y admirándote siempre.
Home, molt bé.
És tan la millor, és que té uns ovaris tan grossos, aquesta persona, m'encanta.
Penseu que fa a l'estiu, no fa ni 6 mesos, la rata bastarda de l'Álvaro de Luna va fer pujar la Laura Escanes al seu escenari per cantar-li aquesta cançó boca a boca. I després que només passi mig any, és incapaç de dir i a Laura que m'inspiro esta canció.
I que ella ho va passar malament quan va pujar a l'escenari. No, no. O sigui, això va ser un moment que després ella va explicar, home, doncs no vaig estar del tot còmode perquè tothom m'estava gravant, no m'ho esperava.
Incòmode.
Sí, després de tot això el tio no és capaç de dir el seu nom.
Hem tingut... reacció d'ell sobre aquest tuit de la Laura?
No, i no només això, sinó que la Laura ja ha esborrat aquest tuit.
Ah,
avui al matí el volia anar a buscar i no me l'he trobat. Jo no sé si és perquè no vol causar més polèmica, si és que és perquè es va sentir menyspreada el no sé citada, que és el que a mi m'hagués passat, que m'hagués posat rabiosíssima i hagués dit igual, friki, ara t'esborro el tuit, o si és que no va voler embolicar més la troca, però sí, el va esborrar.
Això és tot el que hem de saber de la gala, de les 4 hores de gala.
Sí, de la gala en si,
molt bé, doncs.
No hi ha res més que destaqui.
Deixem la gala tancada, això era el més important, i tornem a la catifa vermella. Et vas pensar molt l'outfit que aniries tu? De dir, mira, anirem un outfit de periodista, d'investigació del cor.
Què periodista? Si anava tiradíssima, em va fer fins i tot vergonya. El que sí que és cert és que portava una línia de llapis, es diu així, no en català, un eyeliner?
No sé.
Una línia de llapis.
Línia de llapis, es diu això?
Un llapis de ulls.
Sí, bé, un llapis amb ulls.
Portava una decoració als ulls, de color blauet amb purpurina, sí. I tots els convidats em deien, que bonic, tal. Funciona molt, he descobert, per, saps, com per anar planant el terreny durant
clar,
un
ja
complement.
Clar, ja trenques el
gel. Exacte, que cridi l'atenció.
Amb qui vas parlar?
Doncs la veritat és que vam poder parlar amb moltíssima gent, molta més de la que jo creia. Podreu veure sencer el vídeo YouTube, però ara repassarem alguns dels noms. Et diré que vam poder parlar amb moltíssima gent que parlava català.
Ai, que
això és una alegria i al mateix temps deprimeix, perquè penses, per què tota aquesta gent està aquí? Doncs perquè parlen castellà a la seva vida professional.
I perquè, un cop més ho diré, aquí no es fan aquestes coses. Aviam si comencem a flipar-nos una mica més.
També, del món de la música i a la nostra llengua vaig poder xerrar amb en Miqui Núñez, que estava una mica fora de la seva zona de confort.
Sí?
Ell em va dir literalment que és de poble, que ell tot allò d'estar en aquestes gales el posa molt nerviós, estava molt vermell, i jo em vaig veure obligada a demanar-li un consell per tots aquests que ara mateix són a casa seva sabent que d'aquí 10 dies comença Operació Triunfo i que han entrat.
Clar, ja ho saben ells.
Quin consell? Que s'agafin un molt bon psicòleg, que facin cas als professionals i que es preparin per l'horda de haters que els hi arriba i també per poder viure de la música i que s'esforcin molt, sobretot, que corrin molt perquè hi ha molta gent que es queda darrere.
Sí, no, són unes imatges molt motivadores, no? És
no.
Un avís, bàsicament.
Hi ha molt trauma, d'Extriunfito. Jo crec que podríem algun dia convidar uns quants d'aquests que nosaltres
mira,
coneixem
podríem fer-ho.
I que ens expliquin com és el xoc posttraumàtic de sortir d'allà i de cop ser famós, tu i tota la teva família,
sí,
perquè
sí,
també
sí,
hem de
sí,
parlar
sí.
de les exparelles de gent que ho deixa mentre està a l'acadèmia, perquè
sí,
allò no és normal.
I després també et diré que potser és fins i tot més traumàtic el moment on deixes de ser famós, perquè també hi havia Triunfitos passant per la Cati Vermella, que ningú demanava, que aquest és un moment de les catifes que es comenta molt poc, però clar, a tu et passa la gent per davant i tu dius si els vols o no. Tu li dius a una noia que està allà gestió una hostessa si t'interessen o no. El moment de passar per la catifa i que ningú et vulgui, que això passa sobretot a les primeres
fort.
Hores, també ha de ser un impacte, i sobretot si vens d'una època que feia 2 anys potser et volia tothom. En fi, tot un tema. També vam poder parlar amb la Paula Gono. Per mi, no és broma, tot un somni fet realitat. Crec que és el primer cop que parlo amb ella. És sempre molt difícil perquè sempre s'escapa en els fotocalls. I, evidentment, vam haver de parlar del seu viatge a fent el Camino de Santiago.
És que... Bàsicament, estava un dia amb uns amics dinant i jo tenia en el meu cap que aquest any, abans que acabés, volia sí o sí fer o un retiro o marxar fora o estar sola, d'alguna manera. I fer un tros a unes etapes del Camino de Santiago. Y una amiga em va comentar, pues fes el Camino de Santiago entero y así lo haces todo en uno. I vaig pensar, pues té raó. I res, en una setmana vaig intentar organitzar-ho tot, va ser possible, vaig aconseguir el llotjament i pa allí me fui. Volia desconnectar, que al final és el que es diu sempre, i a mi és una de les coses que menys m'agrada la paraula. Desconnectar per connectar, però sí que era una mica el concepte. Volia estar sola, bàsicament. Els motius tampoc els tinc molt, molt clars, però sí que necessitava més vida rural.
La Paula Gono està molt desorientada des del 2000 aproximadament 19.
Va anar, diguéssim, a trobar-se ella mateixa, no? Anant a fer el camí. Com la vas veure, tu?
La vaig veure bé, anava amb una teta mig fora, que després
dius,
ella mateixa em va fer broma, perquè tothom portava vestits on se't veien mitges bueno, gairebé tots els pits. Era, no, però vull dir que és tendència, no, era la moda. També hi havia molt de blanc a la catifa. I ella portava un que se li va com col·locar malament, jo no em vaig atrevir a dir-li perquè no hi ha tanta confiança, i després vaig veure que el seu Instagram en feia broma, perquè realment anava amb un pit tot, pràcticament tot a fora, i l'altre molt ben com al seu lloc. Bueno, tenés. Maquíssima la Paula Gono, però realment ja et dic, la veig d'una desorientació.
No, i a més a mi hi ha coses que no em quadren d'això del camí de Sant Jaume, que es diria en català, perquè en una setmana no el fa sencer, que ella diu que el vol fer sencer, però que sencer crec que és per tota Europa. I després, que si vols estar sola, de veritat, no te'n vas a fer el Camino de Santiago, que no pares de tenir gent fotent-te la xapa al costat tota l'estona.
Jo tampoc vaig acabar d'entendre molt bé, és que per això m'obsessiona aquesta narrativa.
Però potser és un estar sol de desconnectada del món que ja coneixes.
A veure, si aquí el que passa és que ho va deixar amb l'Arnau Marín, i la tia necessitava aquell moment post-ruptura d'estar tu sola, de fer una activitat diferent. Mentrestant, l'Arnau Marín, en canvi, està a casa seva, que s'ho està passant fatal, està passant una molt mala època. No sé si és per la ruptura de la Paula o en general. Potser li podrem preguntar un dia d'aquests. Una persona amb qui em va fer molta il·lusió parlar
aviam.
És l'Aida, la Dulceida, l'Aida Domènech. Li vaig preguntar si havia vist La Travessa i sobre si tenia ganes de tornar a fer tele.
I encara que el programa no... Potser a mi no m'agrada molt la muntanya, però ho veuré per la meva amiga, òbviament.
Home, clar, com jo, que per mi també ho estic veient per la meva amiga.
Sempre, mira, sempre que em proposen tot de tele, té que ser algo que em vingui molt, molt, molt de gust. De fet, hi ha una cosa ja que t'agradarà molt, que no la puc dir, però, veus, quan m'ho van proposar, ja ho entendràs, vaig dir, sí, això sí, però si no costa a vegades.
Un projecte de tele pròximament, de Dulceida.
Què pot ser?
A quina tele creus que ho farà?
Segurament a una tele estatal.
Segurament.
No ho sé. Una cosa molt curiosa és que va començar el fotocall amb l'Alba Paül, que és la seva parella, però jo crec que l'Alba va dir, estic farta, perquè va haver-hi un moment que va passar al cantó dels periodistes, que és un moment molt raro perquè tens l'Alba Paül al costat i no li pots preguntar res, ni la pots gravar perquè és lleig, perquè t'està dient, no vull passar pel fotocall, em vull estalviar a aquest moment. De totes maneres, crec que vindran totes dues d'aquí poc. Si
en principi sí, les tindrem aquí a l'estudi molt aviat i la llista de preguntes és...
infinita.
Haurem de reduir una mica, eh? Sí. Haurem de reduir, decidir veure què preguntem i què no preguntem.
També em vaig trobar la tiktoker Àngela Mármol, que en comptes de ser a les Barraques de Girona, que és d'on és ella, doncs, pobreta, tocava que sigués a Madrid, i li vaig preguntar sobre un nou projecte que està fent el Super 3.
Estem fent un programa de manualitats, que es diu TikTok Factory, on competeixen nens entre ells per crear la millor manualitat. I s'estrena el desembre. Sí que he dit que m'agradaria començar a fer coses de presentadora, tele i així, m'agrada.
Molt bé, molt a favor de fitxar talents de TikTok o d'Instagram com la Laura Escanes. En realitat és com una mini Laura Escanes, saps?
Sí, sí,
format tant. Super 3.
Espero que ho defensi tant com ho està intentant defensar la Laura al català i a les seves xarxes i tal, que això, recordem que és tot gent que fa coses en castellà a internet.
Doncs sí, també et direu, mira, et regalaré una dada curiosa.
Aviam.
Que és que ja que parlem sobre l'Àngela Mármol, a la festa de després que van fer el Breix a Madrid, se les va veure juntes amb la Yeri Mua i amb la Mar Lucas, que són totes tres exnòvies d'un noi que és maltractador, que se l'ha denunciat públicament, Naïm Darreig. Sí.
Que era un tiktoker, o és un tiktoker,
és un tiktoker,
no?
Però que ja et dic, vull dir que és una persona que ha rebut denúncies per violació, literalment. Exnòvies, amigues, mai seran vençudes. Molt bé, hem de seguir el seu exemple. I ja que parlem de la Mar Lucas, tinc un exclusiu.
Home, per favor. D'aquí, de la Mar Lucas.
Mar Lucas.
Sí.
Una tiktoker molt coneguda, que fa poc ha començat el món de la música, i de fet estava nominada a la categoria de música revelació, tot i que se'l va endur la Vico.
Catalana, no? D'on és?
Catalaníssima, és de la zona de la Costa Daurada.
Uh-huh.
Ens va explicar que ben aviat traurà una cançó en català.
Home, molt bé, molt bé.
I la traurà en col·laboració amb un grup català. Mar Lucas traurà una cançó amb Guillem de Bus!
Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món.
Realment, Guillem de Buós està fent col·laboracions amb tot el que triomfa,
Jo només diré que Déu els cria i ells s'ajunten. Ja està. No diré que
més. Guillem Soler demostra que pot aconseguir tot el que es proposi, fins i tot cantar amb una noia que té més de 10 milions de seguidors de TikToks i que no ha dit ni mitja paraula en català a la seva vida. No podeu entendre el crossover que significa això. O sigui, és que si no coneixeu la Mar Lucas no podeu entendre lo gros que és.
Els que coneixem una mica en Guillem de Buós sabem que és un tio molt tossut i molt persistent.
Molt
que
pesat.
Quan vol contactar amb tu és capaç de trucar-te 20 vegades en un dia, i llavors començo a pensar que Juan Magán o la Mar potser no tenien clar si volien fer o no la cançó.
I de cop ja estaven a l'estudi gravant.
No, i acabes gravant. Llavors, una cosa, Juliana, perquè estem parlant de la Mar Lucas, estem parlant de fer cançons, però ja ha fet cançons, aquesta noia, i sabem com sonen?
Sí, aquesta noia ha fet aproximadament unes 4 cançons, i la més famosa, que es diu Tussi, sona així. Tussi, 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 Tussi eres cruci, no me falta arena, contigo ya sufi, me bajas las penas, si suben la music. És meravellós.
Esteu rient, però és que a mi m'agrada.
No,
un
a mi també. Jo ric,
no, a mi no.
Jo ric de la bogeria que és pensar en aquesta cançó i pensar en Volcans i pensar que les dues persones col·laboraran. Jo no sé com encaixa aquí Guillem de Bus.
És que, com va dir un cop Juliana Canet, un cop per dia, com a mínim, una noia ha de saber on són els seus límits, i perquè tinguis no sé quants milions de seguidors a TikTok, jo crec que no pots dir, doncs ara em vaig a dedicar al món de la música. Doncs, no ho sé, noia, i de mi em fa una mica de cringe.
Però ella estava nominada amb algun dels premis dels 40 per aquesta cançó, precisament.
A millor música revelació o músic. A YouTube té aquesta cançó només gairebé 4 milions de reproduccions, 8 a Spotify, i ella té 1 milió d'oients mensuals a Spotify. Salvatge. A veure si s'aguanta.
Hauríem d'estrenar aquí, no, aquesta cançó?
Home,
Guillem de Buós, vull dir, et farem arribar el missatge, però ens faria molta il·lusió posar-la aquí quan la tingueu.
Que vinguin. És que de veritat que aquest giro no me l'esperava gens.
No,
jo tampoc. Molt.
Amb qui més vas poder parlar? Més noms?
Doncs vaig poder parlar amb un cantant que té 32 milions d'oients mensuals a Spotify.
Una bestiesa.
Una bogeria, que ha cantat amb la Shakira.
Ep.
I que és l'autor de l'única cançó que fa dormir la Nina, la filla de la Marta. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero
veritat, que ens ho ha explicat moltes vegades la Marta Montaner, que la seva filla li dona com una pau i una tranquil·litat, la veu d'en Turizo, que s'adorm, tu.
Que potser no sabeu qui és, però aquesta cançó segur que us sona. Manuel Turizo, colombià de 23 anys.
Molt jove!
Joveníssim, que va caure enamorat de mi. Això ho podeu anar a comprovar al report, si voleu.
Com ens agrada un músic en aquest programa.
Bàsicament, no és broma, que pràcticament em diu que tinguem fills junts i que sí, fa una cançó en català que em contractarà perquè l'ajudi a millorar amb la fonètica.
Quants minuts veu parlar?
Molts. Ah. Va ser salvatge. No, molt enamorats. Evidentment, jo vaig haver-li d'explicar que la Nina només s'adormia amb ell.
I
ell, home, clar. I ell, mira, i això em fa especial il·lusió perquè sé que la Marta i la Nina ens estan escoltant ara mateix, un petó des d'aquí, va reaccionar així.
Nina, aunque no te conozco, te amo mucho. Dios te bendiga, que crezca siendo increíble, que cumplas todos tus sueños. Entiendo, un saludito de parte de Manuel.
Gracias, eres el mejor. Pell de gallina. Un home meravellós. No, i pura felicitat a aquest noi. De fet, després vaig entrevistar la Marta Díaz, que també és tiktoker, i li vaig dir que bèstia lo maco que és el Manuel Turizo. I em va dir, i em va donar aquí una lliçó. Fixa't que jo no m'ho esperava, que la Marta Díaz em donés una lliçó. Em va dir, tia, és que no sé per què suposes que per ser un cantant superestrella, superfamós, ha de ser una persona desagradable,
sí,
o ha de ser borde.
Sí,
i vaig dir, doncs sí, és veritat. El que és veritat, que era desmesuradament encantador. O sigui, molt, molt, molt simpàtic. Un home meravellós. Vam poder parlar amb moltíssima gent i ja us dic, ho podreu recuperar, no sabem bé quin dia de la setmana, però en algun moment...
S'hi està treballant
al canal de YouTube del Que no surti d'aquí.
I comencen a haver-hi ja uns quants vídeos també a Instagram del Que no surti, amb aquests moments d'entrevistes que vas fer.
Parlant amb la Lola Lolita, amb l'Anna Padilla, la Marta Díaz, la Sofia Surfers, un món potser més d'internet.
Passen 6 minuts de 2:15 del migdia, fem una pausa i a la tornada en Pau Espark ens parlarà de les últimes novetats de Rosa Peralt.
Que me he peleado mil veces con quien he estado, con quien he estado, y no significa que...
Es veu que ha fet unes declaracions sorprenents del seu dia a dia a la presó, on diu que no creu que en surti viva.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Me gustaría que se viera la persona que yo soy, no la persona que han vendido los medios de comunicación. Lógicamente va a ser muy complicado que yo pueda explicarme, que se me pueda conocer.
Pau Espark, bon dia.
Bon dia.
La que sentíem és la Rosa Peralt, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana, que ha tornat a parlar. Això que sentíem és un fragment de les cintes de Rosa Peralt, de Netflix, però aquest cop ha parlat en un llibre. I no para, està fent molt contingut, realment, Rosa Peralt, des d'aquí a la presó, i un llibre on es veu que revela nous detalls de la seva vida dintre de la presó.
Sí, més que tot perquè sorprèn, ja que ella es queixava justament del fet d'estar exposada tan mediàticament, però ara el llibre Condenados Relatos, que ha publicat el periodista Carlos Quílez, que també sortia a les cintes de Rosa Peralt, recull testimonis de diversos presos i expresos, com ara Rosa Peralt, però també l'expresident del Barça, Sandro Rossell, que va estar 2 anys a la presó de manera preventiva i que al final va quedar absolt. Tot i que s'ha de dir que no tots els que surten als llibres són tan mediàtics, vull dir que no espereu que tots siguin famosos, per entendre'ns. Aleshores, Rosa Peralt l'hem sentit i vist força els últims mesos perquè ha protagonitzat aquest documental de Netflix en què es queixava del que es deia d'ella.
Es que no sé, he llegado a escuchar barbaridades por la tele. He llegado a escuchar barbaridades que me he quedado sorprendida de que incluso se puedan llegar a decir.
Ara, en el llibre aquest que acaba de sortir i que el diari El Mundo no ha avançat uns fragments, ell escriu un text en primera persona. Diu que molts la coneixen per això, per aquestes barbaritats, però que en realitat no saben qui és, torna a dir que és innocent, i es queixa que l'altre condemnat pel crim de la Guàrdia Urbana, Albert López, aviat tindrà permisos per sortir de la presó, mentre ella continuarà envellint sola, tancada. Perquè s'entengui, perquè pot passar això, de dir com pot ser que ell surti abans que ella...
Això que diu és veritat, eh? I pot ser que passi, per tant.
Té menys anys de condemna, no, Albert López?
I bona conducta, diuen, no?
Sobretot és el fet de la condemna, perquè Rosa Peralt, la seva sentència és de 25 anys de presó, 5 més que el seu excompany de feina a la Guàrdia Urbana i també autor de l'assassinat, perquè com que ella tenia una relació de parella amb la víctima, li van afegir aquests 5 anys.
Això m'encanta, m'obsessiona. Tampoc entenc molt bé on està la línia, saps?
Què vols dir, que t'encanta el què?
La condemna.
M'encanta que la llei contempli que sigui més greu si mates algú, diguéssim, proper a tu, que no passi mates algú random pel carrer o algú... M'explico? Vull dir, crec que està molt bé ben pensat, aquí els hi dono la raó. El que passa que és veritat que, per exemple, imagina que tens un ligue, com d'algunes nits, tal, no sé què, però no sou nòvios i el mates. Et se't sumen els 5 anys o no?
Home, si es demostra que éreu parella, suposo
però no,
que sí, no?
Però no s'ha parlat.
Que ja no s'ha parlat.
Que si no són parella, però tenen clar, com però un ligue i tal.
Si se sap que has tingut alguna relació amb aquesta persona, ja compta, no?
No sabia que tinguessis aquest interès pel món jurídic, eh? Potser no. Podem preparar un dia una sèrie de preguntes a algun expert.
És només aquest detallet. Bueno, que sí que realment em molt enganxada.
No, però és que és un detall que pot marcar estar 5 anys més o 5 anys menys a la presó.
Si jo mato el Roger, per exemple...
Per favor.
Perdona. Compta menys que si mato el meu nòvio, tot i que el Roger el vegi cada dia i sigui el meu company de feina, millor mi, que això no compta.
A veure, dit així, sí.
Però no ho sabem, jo m'agradaria preguntar-ho de veritat.
Sí, farem venir un expert, sí, perquè pobre Pau ara ve de respondre aquestes coses.
És a dir,
per mi el Pau ho sap tot, és una galleda de coneixements.
Home, en sap moltes coses, però tot.
Tot s'ha de valorar segons cada cas, però sí que és cert que hi ha aquests agreujants que un dels motius és la relació de parentesc, per tant, que tu t'hagis aprofitat d'això justament per poder cometre, en aquest cas, un crim.
Quin horror.
Hauríem de veure-ho. Però el més sorprenent del que escriu en aquest llibre és el relat que fa del dia a dia a la presó. Diu que no pensa que en surti viva, que només vol dormir i que ni es dutxa ni canvia de roba perquè viu sense esperança. Que això, clar, fins ara no s'havia explicat, perquè justament en aquestes entrevistes que l'havíem sentit els últims mesos, doncs no havia fet un relat tan dur d'aquesta vida a la presó.
Pel que havíem vist, és més, se la veia com molt activa, no? I amb moltes ganes d'explicar coses, fins i tot es deia, bueno, vam explicar que estava estudiant a la UOC, estava estudiant dret.
Correcte.
I ara sembla, pel que estàs dient, no sé, que està deprimida a la presó, que no té ganes de fer res.
Sí que és cert que quan va fer l'entrevista amb el Matí de Catalunya Ràdio, va avisar que no es quedaria quieta.
Em quedo parada, pensant que aquesta és la meva condemna i punt. M'explico, o sigui, tot el que jo pugui fer per debatir aquesta condemna, ho faré.
Per tant, entenem que poden venir nous fascicles en diferents formats de Rosa Peral, però que no ho sé si ara aquesta vida a la presó ha canviat molt en aquestes últimes setmanes, pel que explica.
Doncs bé, aquestes són les últimes notícies que n'hem tingut de la Rosa Peral, un tema que ara feia uns quants dies que el teníem com tranquil·let, però que va sortint periòdicament les seves històries. Pau Espart, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Ara farem una petita pausa, passen dos quarts de tres quarts de dues, i a la tornada...
No todo tiene respuesta, y si tú has llegado hasta aquí...
Una mica de música i, sobretot, la conversa que vas tenir amb en Nil Moliner i que va anar bé al costat de la ràdio.
Conversa una mica íntima, no? Així, fent un cafè, anar xerrant de la vida.
Com força la veu cantant, també, aquest.
Ara... Però li surt bé. A mi no em fa tant de cringe com l'Àlvaro de Luna, si ho dius per això.
És un forçar diferent, però també la noto com de...
A mi m'agrada molt, Nil Moliner.
No sé, a mi, jo soc superfan.
Va parlar de coses personals? Li vas preguntar una mica?
Jo vaig anar estirant a veure què sortia i ara ho escoltem.
Molt bé, dos minuts i sentim la conversa de la Laura Grau amb Nil Moliner.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Cuando de repente te sientes bien, estás triste, quieres bailar, recordar, o simplemente quieres desconectar del mundo, acudes a ese lugar. Ese lugar que tenemos dentro, que solo nosotras sabemos de qué se trata. Nuestro lugar paraíso. Vivir y sentir sin filtro alguno, sin barreras, sin nada que nos detenga.
La setmana passada va sortir el nou disc de Nil Moliner, Lugar Paraíso, amb aquest pròleg, que segur que us ha sonat la veu, perquè és la veu de l'Andreu Buenafuente.
És casa per nosaltres.
Sí, però sona una mica com si fos la intro d'una pel·lícula Disney, en plan Gran Hermano Oso, saps?
Sí, i de fet, en aquest cafè que vaig fer amb el Nil Moliner, li vaig voler preguntar per això, perquè no és la primera vegada que ell posa com aquesta mena de manifest al principi d'un disc o d'un single que ha tret, perquè ja ho havia fet abans també amb una iaia d'un amic seu que li va estar llegint unes línies abans de treure Dos Primaveres. Bueno, és una cosa que li agrada i li vaig preguntar per què ho feia.
Per què necessites un manifiesto en un disc?
Perquè crec que avui en dia les cançons es consumeixen superràpid i la manera de consumir és una altra, i de cop donar-li un sentit de dir, ei, hi ha un track que és el track 1, que no és una cançó, sinó que t'explica una mica perquè entris en l'aura i en l'univers del disc, i ho veia supernecessari, i així va ser. El Buenafuente, òbviament, tenia tot el sentit amb el tema del podcast del Nadia Sabinada, que em va acompanyar moltíssim i era necessari que estigués la seva veu allà.
Clar, és fort perquè ha triat el Buenafuente, que és el que dèiem, que per nosaltres és una veu familiar i que resulta que per gent com Nil Moliner, que està tot el dia viatjant per tot el món i cantant les seves coses, també és Buenafuente casa, per tant.
Just després de la veu de l'Andreu, sí que ja sona la música.
Sube el volumen, por cierto. Mamina, cuté, 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 malaba. Mamina, cuté, 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 malaba. I'm feeling okay, 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 malaba. Mamina, cuté.
Ja sentiu aquí una mica de ritme africà, eh?
Sí, això m'ha sorprès, eh? Perquè crec que Nil no havia fet cap cosa així amb ritme africà fins ara.
Mm-mm.
I molt bé, m'agrada.
És una col·laboració amb l'artista ganès Camido. I el Nil li ha fet especial il·lusió perquè té un vincle personal amb aquest país africà.
Tinc família llunyana a Ghana. I a mi l'afrobeat sempre m'ha emocionat moltíssim. És un estil musical que m'emociona molt i em posa molt bon humor. És el primer cop que faig una cançó en anglès. Perquè l'estribillo, poca broma, l'he fet jo. Vale.
No, està molt bé. Aviam que et deies el primer que t'ensenyen a primària.
Pues
no?
Ja està, em vaig quedar amb aquell concepte i és amb el que vaig començar a treballar i vaig dir, vale, aquí falta una col·labora d'algú que canti molt bé, que domini la llengua. Poder anar a Ghana a rodar el vídeo i conèixer la cultura d'allà, conèixer-la ella, tot l'equip, va ser algo molt emocionant.
Gravar un videoclip a l'Àfrica no sé si té un punt de delicat, segons com.
Jo ho vaig pensar i, de fet, li vaig preguntar directament si a ell havia generat una mica de contradicció, doncs això d'anar a apropiar-se d'alguna manera de la cultura ghanesa, no sent ell part de tot això i venint d'un món doncs, molt més privilegiat, no? Segurament. Aquesta és la seva resposta.
Bàsicament, és el que és el videoclip, que és el Camido m'ensenya la seva ciutat i fer una celebració del dia amb els seus amics i amigues. Bàsicament, el videoclip és així. Tenia molt clar que havia de ser així, no havia de ser una altra cosa, perquè podíem caure en l'absolut error de fer alguna cosa totalment diferent i que quedés raro i que quedés amb un missatge que no és el que volia transmetre. I ha quedat algo molt, molt bonic, que és molt sa i és el que és, que va ser això. És que el videoclip és el que va ser. Va ser una gran festa amb el Camido i la seva gent.
Jo ho hagués passat una mica més malament, sincerament, si hagués hagut, doncs, això, no?, de col·laborar amb algú d'allà i integrar-me en la seva cultura. No sé, a mi aquestes coses em preocupen una mica més, però si ella està tranquil i s'ho va passar bé, doncs nosaltres també. Com diuen una altra de les seves cançons, estamos bien.
Y tú, sirve tu pasito como siempre. Cuidado que está llegando mucha gente. Vamos a decirle lo que viene. Que no va el buen ambiente. Que estamos bien. Date media vuelta si no sabes perder.
Realment té un estil, eh, Nil Moliner? Tu sents res, dos compassos, ja saps que és Nil Moliner el que està sonant.
A veure, hi ha un punt de dir, ha sonat aquesta cançó, jo he pensat, me la sé. Vull dir, com de dir, és un disc anterior, l'ha reaprofitat, s'assemblen totes molt. Per mi és una cosa bona, ho he dit sempre, eh?
Home, i tant, que
vagin amb el flow de dir, quan canvia una cançó amb l'altra, ni te n'adones. És la mateixa.
No, marca personal, no sé.
Clar.
Aquesta parla de la seva gent?
Sí, jo escoltant aquesta cançó em vaig preguntar si realment algú tan conegut com el Nil Moliner pot sortir de festa major allò tranquil amb els seus amics i si la fa li ha generat alguna incomoditat.
Trobar-te en aquest entorn i veure que no pots actuar o no pots ser el mateix Nil que eres abans quan eres anònim, potser, és una mica raro. Per mi, per meus amics i amigues, perquè al final també no és que ho passem malament, però el rarisme és per tothom, no? Però igualment intento provocar anar-hi, intento trobar espais una mica que siguin més amables per mi. I fa poc van ser les festes del meu poble i vaig poder sortir perquè allà sí que potser és més diferent perquè la gent ja en té molt vist. Però sí que he freqüentat alguna festa major del voltant i ha sigut... Bé, m'ho he passat bé, m'ho he pogut passar bé.
A mi se'm fa estrany imaginar-me això, el Nil Moliner tranquil·líssim a la festa major de Sant Feliu de Llobregat al seu poble, com si no passés res, eh? Però... Bueno, ell diu que ho intenta i que a vegades ho aconsegueix.
Has de pensar que fins i tot Carlos Cuevas surt per festes de Gràcia i no passa res.
És complicat no ser anònim, jo crec, ni tampoc tenir qualsevol relació romàntica quan ets tan famós.
Ya no quiero mentir, quiero que estés aquí. Dime si tú te vas, bebé, que yo me voy a ir. Dame un segundo más.
Clar, llavors hi ha el tema d'escriure cançons a persones que potser algun dia deixaran d'estar a prop teu.
Perquè... I que segueixin sonant per tot sí. Arreu. És així. Com que sé que en aquest programa sempre tenim discussions sobre si s'ha de seguir en contacte amb els ex o no, jo li vaig preguntar al Nil de quin equip és, si del de tenir bon rotllo o del de contacte zero.
Tinc relació i molt bonica. I molt bonica. Sí que costa al principi, sobretot, quan hi ha nous còdics entre les dues persones, no? Quan t'has d'acostumar a... inclús a un nou vocabulari que no estaves acostumat. T'has d'adaptar, i en el procés d'adaptació soc superdolent. Però crec que després, en el temps, aconseguim les dues persones arribar com a una amabilitat i estabilitat i inclús algo bonic, perquè hem compartit coses molt guai.
Doncs quina... És que ho sabia que diria això.
Però no t'enfadis, tu ja no. Li notaves, eh?
Home, però contacte. Quin problema hi ha, si és fantàstic.
No tinc cap problema, però era tan evident que és aquest tipus de noi, seguim sent amics, tal, és en plan, tio, m'has destrossat la puta vida, no vull seguir sent la teva
però mare. Encara, perquè...
Tot i que el Nil el deixen sempre, eh? Que això també se li
anava a dir, fa patir, sempre té històries de desamor.
Sí. I de molt desamor, i de que ho passa molt malament, que pateix molt.
Ell pateix molt.
Perquè és un romàntic.
És que som molt romàntic i el romanticisme el tinc molt a prop, però alhora també el tinc molt lluny i et planteges coses a la vida, degut a la teva condició de vida, que potser l'amor no és com jo l'havia entès des de sempre i com me l'havien fet entendre, potser, sinó que l'amor és algo totalment diferent i, més a més, la condició que tinc de viure la vida, que és estar fora tot el dia i que és, hi ha coses que són impossibles. No? De fet, hi ha una cançó del disc que es diu Mi Bandera que parla molt bé d'això i t'explica molt bé.
Doncs fins aquí aquesta conversa amb en Nil Moliner, que veig que veu connectar bé, eh?
Sí.
Riure, simpàtics tots dos.
Vam parlar de més coses que podreu veure també a través de les nostres xarxes socials, eh?
Maravilla.
Contingut exclusiu.
Molt bé, molt bé. T'has escoltat ja el disc, tu?
Sí, a mi m'agrada aquest disc. Tens sobretot
cançó
ja...
preferida?
Home, la cançó que té amb el Lluís Gavaldà, en català.
Uau, ja, l'he d'escoltar. Jo me'l vaig trobar als 40 Music Awards, també vaig poder parlar amb ell,
en
Nil Moliner.
En Nil, val.
I li vaig haver de dir la veritat, que és que encara no m'havia pogut escoltar el disc, però que en tenia moltes ganes.
Laura Grau, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Juliana, que vagi molt bé. Fins demà a la una. Us deixem amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert que no surti d'aquí.